Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que una competición como la Superliga, como el proyecto de Superliga, perdón, deba ser necesariamente aprobado. Eso también se emite hoy en esta sentencia. Yo sí creo que...
Espera, Caparra Florentino, un momento, Caparra Florentino, pa'lante.
Nuestros principios, valores y libertades.
Está muy tieso.
En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución. Pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de 2 años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Igual que hace casi 70 años dimos un paso fundamental en la historia del fútbol con la creación de la Copa de Europa, hoy nuevamente tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita. Y para ello, seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que, por encima de todo, protegerá a los jugadores y entusiasmará a los aficionados de todo el mundo. Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que sin duda se intensificarán desde el día de hoy. Pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo. Estamos ante la gran oportunidad de mejorar el fútbol europeo de clubes. Un fútbol a la altura del siglo XXI, con una gobernanza transparente, que sepa convivir con las nuevas tecnologías y que vuelva a provocar la pasión y la emoción que realmente necesitan los aficionados. Permítanme que diga a los clubes europeos que estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra
nadie. Ja ho tindríem, no caldria tampoc. Vàries coses. Demano a la redacció que per demà m'agradaria una píndola de la Mònica Planes parlant del que estic veient. O sigui, primer ho fan com si fossin el rei d'Espanya, és a dir, amb doble càmera, una primera càmera que mira i després l'altra que s'hi apropa. Però com si fos el rei d'Espanya, o sigui, literalment, com si fos el missatge del rei, el discurs del rei. Segona, va tieso com un... Anava a dir una cosa molt catòlica.
Com una espelma.
Anava a dir, com una espelma. Està tieso com una espelma, amb els braços aquí. I després, extraordinàriament maquillat. Uh-huh. I després, la pitjor de totes. Que és que no llegeix, no. O sigui, anava d'esquerra a dreta els ulls, li anaven d'esquerra a dreta, d'esquerra a dreta, d'esquerra a dreta. És a dir, és millor que el del Chiringuito, però no gaire. Però no gaire. És a dir, ha sigut un missatge, efectivament,
to,
clarament institucional.
El to és de nodo.
Sí, exacte. Hola, Joan Jopallàs.
Hola, hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia. Aviam, Joan Maria, tu què dius? Aviam.
Bé, això, no? El que hem pogut llegir fins ara, després suposo que els entesos en la matèria veurem, doncs es miraran la lletra petita, que no n'hi acostuma a haver en aquest tipus de sentències, però d'entrada sí que crec que queda força clar que la UEFA i la FIFA doncs estaven exercint això, no? un abús de poder i que s'estaven comportant de manera il·legal. Aquesta paraula surt a la sentència, i per tant jo crec que aquesta és una porta gegantina per efectivament començar a construir ja la Superliga. Una altra cosa és saber quines seran les regles del joc de la Superliga, quines seran les regles de la competició, i jo crec que, a diferència del que es va dir en el seu moment, crec que els impulsors d'aquesta competició tenen molt clar que perquè això es consolidi ha de ser una competició on els mèrits tinguin conseqüències. Sí. És a dir, no pot ser una competició tancada i barrada on no puguis accedir des de les competicions nacionals. I crec que aquesta Digues, digues.
No, no, perdona, és que hi ha hagut comunicat, perdona, Joan Maria, hi ha hagut comunicat oficial ja del Barça.
Del Barça, exacte.
Rocamora, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb la redacció, que ens explica el Rocamora.
Primer, evidentment, diuen estar contents de la sentència perquè obre una nova competició de futbol a màxim nivell a Europa, un comunicat força extens en què també destaquen que el Barça vol seguir apostant o aportant la seva experiència i coneixements poliesportius per proposar solucions als problemes actuals que té l'esport d'alta competició. I el més important, evidentment, satisfacció perquè obre una nova via per poder disputar competicions fora del marc UEFA i FIFA.
En aquest sentit, Jordi, crec que hi ha una diferència entre el que diu el Madrid i el Barça, que ja l'expressava el president també en l'entrevista que va fer ara recentment a EFE, que és que jo crec que Florentino és més partidari de tirar pel dret i ha jugat la porta i ja va expressar també el seu desig de seure's a parlar amb la UEFA abans de tirar endavant el projecte en solitari de la Superliga. Per tant, crec que també el Barça vol introduir aquesta voluntat de diàleg en aquest comunicat i, en canvi, Florentino ja parlava d'aquesta llibertat dels clubs de fer el que vulguin.
Crec també... Xavi Rocamora, sí, que hi ha també comunicat de la Lliga de Futbol Professional.
Sí.
Què diu exactament?
És un comunicat que ha sortit després dels famosos tuits de Javier Tebas, els primers que no s'entenia res, després especificant aquesta... De fet, fan i s'agafen aquest penúltim paràgraf del que avui explicaven des de la Justícia Europea, en què realment no s'avala específicament una Superliga. Però també diu perquè m'ho he demanat en caràcter general. És a dir, jo el que us dic és que en caràcter general admeto que la FIFA i la UEFA tenen el monopoli i no el poden tenir, però no m'heu preguntat per la Superliga i, per tant, jo no us dic res de si podeu jugar a una Superliga, perquè, en tot cas, no sóc jo qui ho he de dir, o, si més no, ara no ho he de dir jo.
Va, aviam, Joan Maria, acabes?
No, simplement sí. Això, que jo crec que la porta oberta a crear una Superliga és evident, que hi és, i que hi és d'una manera contundent, però que ara, perquè això es consolidi i perquè la gent es faci seva aquesta competició, jo crec que s'ha de fer un sistema en el qual qualsevol equip, si ha fet bé la feina una temporada, tingui dret a disputar-la la següent, m'explico? És a dir, si es crea una mena de NBA a l'europea, jo crec que aquest serà un error garrafal i jo crec que els aficionats del futbol europeus no compraran, crec, aquest tipus de format. Sí, la meritocràcia continua tenint un valor bàsic, com en les actuals competicions, i jo crec que entrem en una nova dimensió en el futbol europeu.
Sanju.
Sí, en la mateixa línia, jo crec que a l'espera de si això serà bo o dolent pel futbol d'elit, que això haurem d'esperar doncs un temps, diuen que això, per fer-se realitat, si els timings van com ells esperen, que sempre són més optimistes potser del compte, amb 2 anys això podria estar organitzat. Doncs, independentment d'això, jo crec que estem davant d'una sentència històrica i això és impepinable, i et diria que a l'alçada de l'any 95 de la Ley Bosman, aquella, recordeu, que va canviar la circulació dels jugadors europeus i que va transformar el món del futbol, menys el de l'Atlètic Club, del Santi Segurola, de tots els clubs d'elit d'Europa, i jo crec que això també canvia l'escenari de manera radical. Jo crec que aquí el que s'ha de saber, sobretot a curt mig termini, quina resposta serà la dels clubs de la Premier. Per mi aquí està la clau de si la Superliga pot ser un projecte fort o no. I jo crec que s'ha de recordar que entre els clubs fundadors, que eren 12, hi havia uns quants clubs anglesos que van signar aquell document fundacional i que es van... diguem que van al·legar per no continuar dins la Superliga la impossibilitat de fer-la perquè hi havia perquè era impossible, perquè la UEFA amenaçava amb sancions. Ara aquestes sancions no es poden aplicar, que crec que aquí està la clau de la cosa. Perquè llavors A22, que és aquesta l'empresa que impulsa aquesta competició, pot dir-los a aquests clubs: escolta'm, que vosaltres vau signar, per tant, o torneu amb nosaltres o s'aplicaran les indemnitzacions corresponents, que no són petites. Per tant, aquí jo crec que està una mica la clau de la qüestió.
I orquestra i a sala de ball, ara s'han de trobar els balladors. L'espectacle va estar autoritzat perquè ara ja no es pot prohibir, que això és bastant important. I de la mateixa manera que el futbol...
que tenim vídeo a la porta, eh? Tira, tira, ojo!
Hem vist, per exemple, que el golf ha negociat el torneig de l'Aràbia Saudí individualment jugadors i se'ls ha acabat emportant. Aquest riu de milions que prometen Florentino i Laporta a través de la Superliga pot ser un argument perquè la gent s'animi a ballar. No ho sé, evidentment és massa aviat per traure conclusions, però veurem com va, perquè la cosa pot animar-se. Mm-hmm.
No, et deia que només falta per escoltar també a les 12 el CEO de la Superliga, que també hi dirà seva. Sí, sí.
On està la CEO de la Superliga?
Vaja.
No sé. Jo diria que està aquí, a Madrid.
Madrid.
Él trabajó durante muchos años en A3 Media, uh-huh. Es alemán, sí. Luego volvió a Alemania y digamos que es el que... Florentino Pérez y José Ángel Sánchez han contratado para llevar toda esta historia.
És el CEO de l'empresa A22, que és la que gestiona aquesta Superliga, tot i que crec també que quan es va parlar molt de que Florentino ja estava al davant, van dir que si això acabava tirant endavant, hi havia la idea que la seu de la Superliga estigués aquí a Barcelona, per equilibrar una mica la cosa entre Barcelona i Madrid.
Diria que sucursal n'hi ha aquí, eh?
Por favor, que vull parlar d'una cosa al futbol. Breve, Santi, tira, tira.
Bueno, primero, en el discurso de Florentino ha hablado de un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto inicial, porque ha hablado de libertad, no de exclusividad, de puertas abiertas, de competición, donde el mérito cuente, que es exactamente todo lo contrario de aquella liga exclusivista cerrada, modelo NBA, que presentaron hace 2 años. Esto es importante, por lo tanto... que no es lo mismo lo que ha ocurrido lo que ha dicho hoy Florentino Pérez que lo que dijo hace 2 años. Eso es importante recalcarlo. Segundo, con respecto a los clubes ingleses, yo me temo que hay muchos recelos todavía en Inglaterra para participar en este tipo de competición a la vista de la respuesta de sus aficionados en la ocasión anterior.
Vale.
El Bayern de Múnich, a través de Rummenigge, dice que no le interesa, veremos luego, los alemanes son pragmáticos, pero que no le interesa una competición que coloca a las competiciones nacionales como una segunda división mala. Mm. Y claro, puedes hacer una Superliga con el Real Madrid, el Barça, el Atleti de Madrid, el Inter, y hacer una especie de Superliga iberoitaliana. Pues se puede hacer. ¿Eso interesa? Pues vale. Yo creo que no interesa mucho.
Están pasando cosas. UEFA,
sí,
parla.
Comunicat también de la UEFA sobre aquest cas de la Superliga. Diu que pren nota de la sentència dictada avui pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en aquest cas de la Superliga, i diu este fallo no significa un respaldo o validación a la llamada Superliga, más bien subraya un déficit preexistente dentro del marco de autorización previa de la UEFA, un aspecto técnico que ya fue reconocido y abordado en junio de 2022. La UEFA confía en la solidez de sus nuevas reglas y específicamente en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes.
Comentari de Joan Laporta. Atenció.
Club esportiu que és propietat dels seus socis i sòcies i sense cap altre suport financer que el que pugui generar la seva activitat ha analitzat a fons en els darrers mesos la problemàtica del futbol europeu tal i com està concebut actualment i que, al nostre parer, beneficia aquells clubs que poden disposar de recursos financers pràcticament il·limitats. En certs casos, aliens fins i tot al mateix món del futbol. És per aquest motiu que per la nostra trajectòria i el nostre pes històric en el marc del futbol europeu, per responsabilitat i, sobretot, en la defensa dels interessos dels nostres socis i sòcies, aficionats i aficionades, hem considerat que havíem de vetllar per la sostenibilitat present i futura de l'entitat. Creiem que ha arribat el moment que els clubs, i amb més motiu aquells que són propietat dels seus socis i sòcies com el Futbol Club Barcelona, tinguin un control més gran sobre el seu destí, tinguin un control més gran sobre el seu futur i tinguin un control més gran sobre la seva pròpia sostenibilitat. Vull deixar molt clar en primer lloc que la posició del Barça en la qüestió d'un nou format de Lliga Europea no pretén en cap cas anar en absolut contra la Lliga Espanyola, ni contra les lligues nacionals en general. Al contrari, amb una competició europea millor i amb més recursos pels clubs, les lligues nacionals seran més equilibrades i competides. El que volem, i així hi treballarem, és establir un diàleg obert, constructiu, de cara a l'objectiu que es generin sinergies positives entre totes les parts. Però per poder entrar al debat constructiu que reclamem, a fi de millorar i reformar les actuals estructures del futbol europeu, calia que quedés aclarida la qüestió jurídica de si l'actual monopoli de UEFA resulta o no compatible amb el dret europeu. Avui la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea té una gran rellevància pel futur del nostre esport. I ens dona la raó, al resoldre que en l'actual status quo del futbol europeu existeix una situació de monopoli incompatible amb el principi del dret europeu, com hem sostingut durant molt de temps. Bé, considerem que a partir d'ara s'obre una oportunitat històrica per tractar de solucionar alguns dels greus problemes que avui comprometen la viabilitat futura de la gran majoria de clubs. En aquest sentit, el Futbol Club Barcelona intentarà impulsar fórmules innovadores per millorar les competicions europees actuals en un format obert i plenament meritocràtic, fent el futbol més sostenible pels propis clubs, molt més solidari envers el futbol modest, més atractiu i fins i tot més assequible per als aficionats de tot el món. Aquesta proposta, insisteixo, arriba per millorar el conjunt del futbol europeu masculí i femení. Moltes gràcies.
He de dir que des d'un punt de vista comunicatiu és la nit i el dia.
Absolutament,
la nit i el dia. A més, només cal veure com es movia Joan Laporta
Florentino. Calia el comunicat, perquè haguéssim pogut anar directament a això.
Directament a això i no que l'he comunicat al Barça, és a dir, efectivament. Perquè...
Més clar el president que el comunicat.
No, i més clar el president que el comunicat, més clar el president del Barça que el president del Madrid. El president del Madrid s'ha perdut amb una cosa més, diguem-ho, més etèria, en canvi que ha anat directament.
Sermó de missa. Sermó de missa.
Sermó de missa, efectivament. Bueno, escolta'm un moment, sisplau, que està peinando.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar. Bon, bon, bon,
Karen. Aquest Nadal estalvia triant ofertes com la gamba gegant 20-30 peces per quilo a només 7 euros amb 99 al quilo i el garrí sencer o mig a 10 euros amb 45 al quilo. Fins al 31 de desembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Com està això? Soc la Gesa Mica de Més. El Ranchos de la Gesa és el meu nou llibre. Cuina de mar, de terreno, receptes atrevides i divertides de peix i marisc. Plats per a xalar que són meleta de rome.
Un llibre de Cusatani Edicions. Aquest Nadal t'esperem a la Casa Vicens, la primera casa de Gaudí. Fins al 31 de desembre pots visitar-la amb un 20% de descompte. Entra a casavicens.org, tria la teva entrada i utilitza el codi Nadal per gaudir d'aquest descompte. Casa Vicens, la primera casa de Gaudí.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac!
Lluna trencada. No. Però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim, pam. Crystal Crack.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
És el moment.
Ara, fer realitat els somnis costa molt menys amb els preus de joguina d'Hipercor i el Corte Inglés.
Grans ofertes en cotxes, nines, trencaclosques, jocs...
Amb els serveis més còmodes i pràctics.
Empaquetatge de regal, enviament a domicili o recollida a botiga, lliurament en la data triada.
Grans ofertes en preus de joguina, com quan i on vulguis.
A Hipercor i el Corte Inglés, a la botiga web i app.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Deixeu-me en pau tots plegats. Vull dir que en sèrio són les 11:20. Quin dia m'esteu donant? Demà tenim la loteria aquí, que ja m'he trobat el Màrius Carol. Quina hora he de ser aquí? Dic a 3:15, que comença aquí a moure les boles. Tinc la telefonista de RAC1 que se'n va cap a Madrid a fer de comentarista d'excepció. Que ha fet el gran comentari a la visita de Pedro Sánchez, que ha sigut... m'ha fet una rialla d'orella a orella, que és magnífic, això t'ho digui la telefonista de RAC1 parlant de Pedro Sánchez, i després dissabte tenim el Palau de la Música, que en fi, i ja està, i fins aquí les notícies. Però aviam una cosa, us demano, si és possible, i us ho prego, perquè tinc Camil Roca aquí al costat per parlar dels millors anuncis de la loteria, i tinc Guillemil Kiwi també esperant per les millors Nadales indis. Per tant, hem d'anar per feina. Va. En 30 segons cadascun, sisplau. Rico, el Barça d'ahir.
No hi ha millor partit per definir o il·lustrar les teories de Xavi respecte a la contundència. Dos defenses de vidre, la de l'Almeria i la del Barça, que podien haver provocat un marcador encara molt més generós. Uh-huh. Ara el millor del partit va estar amb la roda de premsa, on per fi Xavi... ja ha demostrat que en té prou d'excuses, que no en té més, ni vol tenir més excuses pels jugadors, que cada, com diuen en castellà, que a partir d'ara cada palo aguante su vela, i comença també, jo crec, una nova etapa. Vale. Al club. Vale. La meritocràcia.
Farem. Joanjo, 30 segons.
Ho vaig passar millor escoltant a Xavi després del partit que durant el partit, i crec que, per no redundar amb el que diu el Miguel, tenim un nou cas obert, i crec que és el símptoma de cap a on va el Barça. El Barça, la primera part, juga al ritme de Joao Félix, i Joao Félix desapareix a la segona part perquè Xavi decideix dir prou. I aquest prou implica el que diu ell a la roda de premsa, que és un Xavi diferent, que ja no busca excuses a fora, i implica una marca de territori, no només cap a baix, sinó que interpreto jo que també cap a dalt, perquè el jugador que assenyala és el Joao Félix, que és el jugador que va portar Joan Laporta. Per tant, a partir d'ara, quan diu això no tornarà a passar Xavi, crec que va per aquí. És a dir, ara ja no puc fer alineacions en funció de aquests equilibris que s'han de fer de tant en tant, sinó el que corri i el que interpreti bé, el que jo demano jugarà, i el que no, doncs no.
Joan Maria Pou, 30 segons, sisplau.
Jo crec que ahir a la sala de premsa es produeix un canvi de rasant que crec que serà interessant anar seguint, si té conseqüències o no en el rendiment de l'equip. Crec que amb un canvi d'actitud i amb aquest cop de puny sobre la taula no n'hi ha prou per guanyar títols, però em sembla que era un punt de partida imprescindible.
Gràcies, Segurola. 30 segons.
Enésima rueda de prensa de Xavi, esta vez cambiando de argumentos, pero sinceramente es bastante triste en el Barça que esté más pendiente el público de cómo interpretar las ruedas de prensa que del partido. Me imagino cómo fue el viaje ayer a Dallas para conseguir esos euros con el entrenador y la plantilla. Después de escuchar la plantilla, lo que dijo de que era inaceptable lo que habían hecho. Yo creo que Tienen que acabar con esta dinámica.
¿Saperes?
En la línia que deia el Joanjo, desastrosa el Barça durant el partit, preocupant la situació en la que queda Joao Fèlix, veient que el president va dient que vol tancar ja la seva incorporació per la propera temporada amb Cancelo. Excel·lent Xavi a la sala de premsa, i el que deia abans, el dia que no parla d'autocrítica, que no fa servir la paraula autocrítica, és quan realment la fa a la sala de premsa, i crec que el Xavi més allunyat de l'enemic extern és el Xavi més proper que hem vist des del dia de la seva presentació.
Vols dir alguna cosa, Recomora, o ja...
No, que els punts d'inflexió que buscàvem al terreny de joc, amb les derrotes moltes vegades, potser el tenim en aquesta famosa mitja part d'ahir, amb l'esbroncada de Xavi i sobretot la roda de premsa, aquest canvi de rasant que deia abans el Pou, potser és el punt d'inflexió que buscàvem.
Hola, Guillem el Kiwi, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ets més culi que el pal de la bandera. Vas veure el partit ahir o tenies feina?
No, mai tant, i tant.
El vas veure.
I? Sí. Bé, és que jo... Ara estic recordant moltes coses que, que han passat molts cops al Barça. Vull dir, i jo aquesta tertúlia ja l'he fet un cop. Me'n recordo que vaig entrar aquí, vaig dir, era un dia del Madrid, em sembla que el seu olor em va dir... Va venir a dir... perquè jo vaig dir a algú semblant, el Madrid no juega nada i gana... ¿Cómo que no juega nada? Sí. Lleva no sé cuántos años ganando no sé cuántas Champions, no sé cuántas, no sé qué. Juega algo que a ti no te gusta. I recordo, a més, una tertúlia parlant de... Guardiola, Guardiola, no té pla B, no té pla B, no té pla B. Aquí parlant del pla B, hòstia, és que no... Vull dir que al final...
Guardiola deia, el pla B és executar a la perfecció el pla A.
És el pla A, efectivament, però bueno, això Xavi, el dia de la presentació, no va dir això, però més o menys va venir a dir una mica això. Bueno, emprenyat a la primera part... I molt content per Sergi Roberto. Ah, sí. Jo el cavallo petit de Sant Cugat, el bar...
Un vieja guàrdia,
per molts i molts anys. He estat un defensor a ultrança de Sergi Roberto, i ja saps que el barcelonisme, aquest tipus de jugadors, de vegades, quan convé, doncs ens els fem nostres, i quan no, doncs no.
Escolta'm una cosa, Guillem el Kiwi. A tu et va agradar l'anunci de Nadal de Montserrat Caballé, de David Bustamante, que és jo crec que és el pitjor de la història dels anuncis de Nadal. Però va donar la volta al marcador. A mi em va agradar molt perquè era com la pel·lícula Poltergeist. Acércate a la luz, Caroline. Tu deies, veus l'anunci i dius, no pot ser això. I el tornaves a fer i el tornaves a veure. A mi m'agrada més que el del Calvo, mira el que dic.
Bueno, és que a nosaltres és normal que ens passi això, però...
Bueno, escolta'm, ara parlem d'això amb el Camil Roca i també amb el Pere Mai. Bueno, Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico, Joan Maria Pou, Roger Sapers, Xavi Rocamora, moltes gràcies, bon Nadal i bones festes. Ens veurem amb alguns dissabte al Palau de la Música i amb altres no. Bueno, però això, fins ara, que vagi bé.
Bon Nadal.
Bon Nadal. Festes.
3 minuts i 2 quarts de 12.
A Cellers Maset estimem el planeta com vostè. I per això aquest Nadal serem el primer celler de l'Estat de recollir les ampolles de cava a domicili perquè tinguin una nova vida. A més, per cada 12 ampolles plantarem un arbre. Sol·licitin la recollida a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. I ara, també de casa seva, al celler.
RAC 1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Natalia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de La mort del cigne, El corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium, Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Aquest Nadal vull anar a un lloc diferent, amb diferents opcions i activitats.
Anem al Port de Tarragona. És un Nadal de somni. Hi ha el Magatzem Reial, fàbrica de joguines, muntatge de llums immersiu, mercat de Nadal amb artesania, màgia, circ i música i moltes activitats més.
Ara entro a porttarragona.cat, on hi ha tota la informació.
El Port de Tarragona viu un Nadal diferent. Viu un Nadal de somni.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Love, 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 un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
26 i 27 de desembre al Teatre Coliseu.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band, els nostres cantants.
Vine a gaudir dels grans hits de la música i sorpreses de Nadal.
Love, 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 un musical que t'enamorarà.
RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dos quarts tocats de 12. Vaja, de fet, en menys de 24 hores ja estarem immersos en la loteria. Recordeu que com cada any farem un programa especial per seguir tot el que passa al Teatre Real de Madrid amb el Jordi Armenteres i amb la recepcionista de RAC1, Marta Massip, com a enviada especial al Teatre Real de Madrid, Gira Molino Gira, i des de l'estudi, Màrius Carol, Mònica Hernández, Jordi Bosch, Cristina Puig, Ernest Folk i Xavi Puig. També la Glòria Serra ens auxiliarà des de Madrid. Escolta'm, saps quants anys fa? Hola, Pere, novament, eh?
Hola, bon dia, amb alegria.
Què tal, Camil Roca? Bon dia.
Bon dia.
Es tornarà a ajudar a parlar sobre la publicitat, el publicista i director de Camil, que és el Camil Roca. Saps quants anys fa d'aquest anunci?
Ui, és que això és tan complicat, ara...
25!
Veus? Ostres.
25. Allò va ser un gran impacte publicitari, eh, Camil?
Home, més que res, perquè fins llavors solament feien campus i reportatges, sí, i bueno, va ser el primer anunci que té, diguem, els tics d'un anunci ben estructurat. Li van posar estratègia, li van posar elements, per exemple, la bola, el calvo que representa la bola, el calvo que també representa aquesta manera d'anar repartint la sort. Fins i tot al principi hi havia un element que després va desaparèixer, que era que et posaven el dècim a la butxaca. Tot això nosaltres avui dia li diem ownables o key visuals, que ja fan, diguem, que ja no siguin solament anuncis o publicar reportatges o videoclips, sinó que són anuncis ben estructurats des de l'estratègia.
Els pròxims minuts volem fer un repàs dels millors anuncis de la loteria. Qualsevol que faci una cerca veurà que hi ha poca cosa per tafanejar abans de l'any 1998. Però no és estranyar, perquè els anuncis no tenien cap altra intenció que la informació d'un sorteig. Per exemple, aquest és l'anunci de l'any 1990.
El 22 de diciembre, como es tradicional, habrá
el 92.
Todo está preparado para transmitir el gran acontecimiento que estrena la Navidad. El día en el que la lotería se viste de gana con el sorteo más esperado.
Què et sembla, Camil, aquests anuncis? Una veu preciosa.
Vale, l'únic que fan és explicar-te què és la loteria. Fixa't, amb un et diuen és la loteria, és la Navidad. I amb l'altre, avui dia seria políticament incorrecte, el gordo más grande del mundo. Però no t'explica, no et donen cap valor emotiu, no et donen cap valor de linkatge, no et donen, no busquen ni awareness, ni engagement, tots els conceptes que avui dia estem buscant, no?, en comunicació.
Llavors arriba el cap de la loteria, el CALP, el 98, 25 anys que fa, i l'impacte que repeteix el 99. I el 2000... I el 2001. I així fins al 2005, amb poquíssims canvis. Ens va sorprendre, Camil, molt, quan van decidir... Hòstia, quan veies l'anunci del CALP, deies, hòstia, la loteria ja està aquí, arriba el Nadal. I algú diu, però escolta, saps què? Fora.
Bueno, hi ha dues raons per això. Sí. La primera és, probablement, hi ha un canvi polític, això comporta un canvi de director de màrqueting, ah. I aquí ara us enterareu del que en sabem nosaltres. Ja. I dos, que ja va passar també amb l'home de la tònica, que és el CALP, demana molts calés, i llavors arriba un moment que la relació es trenca. Quan va passar amb Home de la Tònica va passar exactament el mateix.
Home, sí, era un senyor belga, que deia, atrévete, no sé què deia, un senyor que...
Va, Jordi, per favor.
No me'n recordo. Sí, ja te'n recordo, ara.
Quan la Tònica era una cosa que no veia ningú, et sortia aquest senyor dient que era una cosa normal de la vida veure-la, i era un senyor belga, mulleres, molt simpàtic.
Sí, però que... Senyor belga simpàtic.
Simpàtic.
Sí, sí.
Bueno, se suposava que era simpàtic, perquè bevessis la Tònica.
Però al final demanen tant que el tema es trenca. Es trenca...
Però també costa molt de trobar un valor com aquest. O sigui, tu trobes un personatge i quan s'acabes fotre'l tant dins el...
Bueno, que li preguntin a Línia Directa amb el Matías Prat.
Doncs clar,
que li preguntin.
I el 2006 comença una nova etapa amb històries i músiques emotives.
¿Qué es lo que toca en Navidad? Toca viajar. Reencontrarse.
Què et sembla aquest, Camil?
A mi el trobo brillant. Jo, el 98, em sembla un gran anunci, o sigui, el Calvo, però aquest també. I a més, és la primera vegada que comencen ja amb claims com és lo que toca. Fixa't, és el que toca comprar i és el que toca a nivell de que toquen premis, no? Està molt ben fet i la música torna a pivotar amb un key sound que nosaltres diem. Aquella música que tu l'has escoltat al primer acord i dius la loteria.
Després han anat venint altres campanyes amb anuncis emotius, directors estrelles, Amenábar, altres en plens d'estrella, que ara parlem també de la Cavaller, però sense fer spoilers, anem comentant cadascuna d'aquestes fases fent el rànquing dels millors anuncis de la loteria de Nadal, segons el criteri del Camil Roca, que els anirà comentant i explicant, i el Pere Mas i el Guille fotre-li cullerada. Comencem per la llista dels millors, la campanya del 2011. El lema era «Si sueñas, loterías». I la banda sonora és d'Eduardo Manos Tijeras.
Un altre cop, una cosa absolutament fantasiosa, bonica, preciosa, amb una música que es converteix en un key sound. L'haguessin pogut tirar més temps. Aquí va passar algú l'any següent i s'ho van carregar. De fet, l'any següent ho van utilitzar 2 anys. El següent va venir el Nosferatu. El Nosferatu, perdó, és l'anunci de la Cavallessa. Nosaltres popularment li diem Nosferatu.
Ah, sí? Ara comentarem. En cinquena posició es col·loca la campanya del 2015, que és la d'aquell anunci d'animació. Aquest és el Justino.
Hòstia,
és el fàbrica de maniquís.
Aquest té moltes coses.
El mayor premio es compartirlos, deia. Per què t'agradava tant?
Bueno, perquè mira, a partir del 2014 comencen a donar una base estratègica fantàstica, que és el mayor premio es compartirlo. Aquest és el claim que repeteix, no? Fixa't que més tard, el Martí del 2019, en ve un que és més aviat polític que no loteria, quan diu... El sorteo que nos une. Sí. Aquí, el sorteo que nos une, sí, parla d'una altra cosa. Aquest no l'estàs parlant cosa. De loteria. Amb el Justino, el 2000, bueno, realment comença el 2014 amb el de l'Antonio, el Val Antonio, aquest sí. Que per mi és el millor de tots. Mm. Que comença en el major premi és compartir-lo. Fixa-t'hi, lo bé que està enganxat a lo que és la loteria. La loteria és compartir les coses, és compartir el que toca. Fixa-t'hi aquesta imatge fantàstica de quan estan al voltant de l'administració amb el xampany, que no sé què, sí. Això... Aquí ho agafen molt bé. Jo, i durant molts anys ho mantenen, 2014, 15, 16, 17, 18, i de cop volta el 19, algú els diu, eps, hay que intentar utilizar la loteria per fer política, i canvien cap al sorteo que no es une. Quan tu no tens una estratègia tan ferma, és molt difícil fer bona creativitat.
Però això el compartir, perdona, també té una mica de trampa, perquè és buscar un valor positiu per vendre loteria, en el fons. O sigui, n'hi ha diversos, t'apel·len, a part de la emotivitat, clar, qui està en contra de compartir, o de regalar-li, o de com... Però sempre és coses molt bones perquè al final passis per caixa i compris el número de loteria.
Però, no, però és que avui dia la comunicació d'avui dia parteix del que nosaltres li diem insights i vivències. És a dir, realment la vivència està aquí, en compartir això. Quantes vegades aquests dies segur que has parlat amb amics i jo agafo un dècim o aquest dècim a mitges. Això és realment l'essència del que és la loteria. I aquesta vivència compartida, aquesta vivència és el que realment fa relevant després quan fas una creativitat. Clar, el sorteo que no es dona, de què estem parlant? Tot amb el carinyo, de què estem parlant?
Va agradar tu dir aquest o no?
Sí, sí, molt, a mi és el posicionament comunicatiu, com li vulguis dir, que més m'agrada dels anuncis de loteria. Jo perquè, de fet, quan... Sí, perquè, bueno, quan l'ONCE també apel·la a la part de estàs fent una cosa bé, sí, diguem-ne, és quan millor li surt, perquè... Jo crec que l'altra part s'esgota de seguida. Aquella part d'imaginar-te, oh, el que farà ser milionari, no? Està molt bé, és molt divertida, el que vulguis, però el que sosté, diguem-ne, una compra que ha de ser molt gran, a més, vull dir que tothom ha de comprar això perquè això surti bé, diguem-ne, no?
Fixa-t'hi amb aquest del Valentonio, que és un senyor que perquè li van les coses molt malament no pot ni quedar-se un dècim, el del 2014, que tal va rodar el Santiago Zanú. Aquest realment recolleix quasi tota l'essència del que ha de ser loteria. I aquest home que no ha pogut comprar-se el parc, el tio va més apretat que en la peu, fins i tot l'altre pensa en ell i el guarda. 2014.
El 2006 és aquell que hem sentit abans de lo que toca del tema de la música al cinema Paradiso, però entrem al podi segons Camil Roca. El tercer, la campanya del 2016, que és aquesta.
¿Y la abuela?
No sé, que crec que le ha tocado la loteria. He ido a ver a Puri.
¿Pero qué dices?
No recordo. El major premi és compartir-lo amb la música de l'Orquestra Simfònica d'Euskadi. Quin és aquest? No el recordo. De què
sí,
va aquest?
Sí, això és de que tot un poble que diguem que es conxorxa per fer seguir la diguem, la rada que ha fet l'àvia, que no està massa fina, de que s'ha pensat que li ha tocat la loteria. I com que es veuen que està molt il·lusionada i com ho comparteix amb tothom, tot un poblet es va conxorxant i realment és un dia abans de la loteria, encara no ha tocat. Però
com aquella estava veient, sí, és Goodbye Lenin, això. Sí. Jo crec que és un homenatge o un plagi o que sigui de Goodbye Lenin. Ell estava veient la tele i estava veient una notícia on parlen de l'endemà que es farà sorteig, però veu el número aquest que coincideix amb el que té. I efectivament passa això, que tot el poble es mobilitza, la Guàrdia Civil, i al final el desenllaç sempre té solidaritat, perquè la senyora diu, no, si el número no el vull per mi, li dono al seu fill o al seu net o no sé qui, perquè aquí també hi ha el tema de la solidaritat, també, del repartir.
Sí, sí, ben bé, refixa-t'hi que al final hi ha un tema importantíssim amb la comunicació, també és l'estratègia, és tenir la tonalitat, és a dir, que tu reconeixis l'anunci, reconeixis realment el que transmet i que tingui una emotivitat, diguem, que sempre, tu, quan veus un anunci de l'IKEA, en un moment les vis, dius, eps, això és IKEA. Doncs el mateix, durant anys va tenir la loteria i després es va confondre. Per això, després dels últims anys, a partir del 2019, et costa més reconèixer els anuncis.
El segon millor anunci, el primer gran clàssic. Que és el del Calp, eh? I, segons Camil Roca, el millor anunci de la loteria de Nadal, que ja l'ha comentat abans, però, per qui no el recordi, és aquest.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Es que para una vez que no compro.
Pues ya está.
Aquest és molt entranyable, perquè es uneix tot, tot. És a dir, la neu...
Bueno, no, a tots els anuncis hi ha neu. No sí. Neva tant a Espanya com als anuncis de loteries. T'hi has fixat o no? Sí. Tots els anuncis hi ha neu sempre.
La neu, al bar.
Sí.
Al bar. El pobre, que està fet una merda que no té feina. El que se'n va al bar, el barman. La celebració i l'amic.
Té emocions veritables i té alguna espurna de broma. Fixa't que quan agafa el dècim i se'l frota a la calvícia,
a
la calva, et transmet, et fa sentir per un rato millor persona.
Sí, sí, sí.
És impossible que no... Quan tu demostres que no t'agrada aquest anunci, ets el
Grinch.
No, per mi aquest és el segon millor. Per mi el millor és el de la senyora gallega aquesta, del poble que es mobilitza. Però aquest per mi és el segon millor, que a més, Expliquem com acaba. Acaba que el tio baixa al bar, diu, posa'm un cafè, al final baixa al bar, a veure com tothom està celebrant, i el senyor del bar diu, té, el cafè val 21 euros. Diu, com pot ser que valgui 21 euros? Diu, no, són 1 euro del cafè i 20 del dècim. I llavors el senyor es posa a plorar. I hi ha una versió extensa d'aquest anunci, que me l'he trobat preparant això, on es veu un banquer, o el que pot semblar un banquer, que està a punt de fotre fora el del bar perquè no li paga el lloguer. Per tant, estem parlant de l'època del desnonament i totes aquestes coses, i diu, haurà que aixar aquest tio d'aquí, i com veu per la loteria, que el tio li ha tocat la loteria i que es queda al bar, canvia d'opinió. Vull dir que el que dèiem de la política dins els anuncis també hi ha una mica de tot.
Anem a l'altra banda del rànquing. Segons el teu criteri, el del millor creatiu 2023, segons el Col·legi de Publicistes de Catalunya, el pitjor anunci de la loteria de Nadal de la història és aquest. Una cosa bona, Camil, aquest anunci.
Notorietat.
Cachondeo.
Bueno, exacte. És a dir, que genera... És acosta't a la lluny, Caroline. És a dir, em fa anar cap a la tele. Jo veig aquest anunci i diu, calleu, calleu, que vull veure-ho. Era tan horrible.
Jo tenia la sensació d'haver tirat enrere uns quants segles, sí. Això per un cantó. I la part més divertida per mi és el final, aquell gimmick sonor que fa el Rafael, que fa na-na-na-na-na-na...
I el gest amb la mà.
Que ho fa així.
Però ningú quan ho veu, allò, quan la cavallera veu allò, no diu... No vull fer-ho,
això. Mira, a més, també hi ha una discussió profunda. Jo, el dia que vaig saber el que havia costat aquest anunci, vaig trucar a qui l'havia fet i discrepàvem, atenció, discrepàvem. Jo li dic, com pot haver costat això? I em diu, mira, Camil, jo vaig passar un pressupost de... I la diferència era 1 milió d'euros entre el que havia passat i el que vam publicar. Solament et dic això.
O sigui, va costar una pasta descomunal.
Clar, no? Aquí tens el Bustamant, la Marta Sánchez...
Sí, el Montserrat Caballé, el Rafael...
Jo sóc la Montserrat Caballé, o els seus assessors, i a l'últim plano. Aquest anunci, popularment, entre els publicistes li diem Nosferatu per aquest plano. Per aquest plano, perquè surt fatal la pobra senyora Caballé.
Sí, surt amb una rialla rara.
Però algú... No ho ha vist, això, perquè sí. Això avui dia es pot fer moltes coses. La postproducció fa màgia. Mireu la Presler, que la retoquen sempre.
Sí.
Bueno, l'any 2017 li van encarregar l'anunci a l'Alejandro Amenábar.
Aquí se ha vendido, pero cuéntanos, Daniel, ¿cuántos décimos llevabas?
Yo uno, pero una amiga llevaba...
Jo no la recordo. I el pitjor que et pot passar amb un anunci és no recordar-lo. No?
De quin any has dit?
Això era el 2017.
Sí. Doncs, bueno, és el que us explicava. Mira, fixa't, 16... Jo l'he saltat, dels que m'he mirat, l'he saltat perquè ni me'n recordava tampoc.
Bé, no és publicista, no?
Bueno, la Menabar és un director de cine que moltes vegades fa publicitat, ojo, eh?
I alguna l'ha fet bona, per exemple, alguna de Dan, per exemple, ha estat bé, però clar, això...
Ojo, l'Alejandro, o sigui, hi ha molts realitzadors que no tenen la capacitat de fer publicitat, i no us diré, perquè, clar, una cosa és fer un format de 2 hores i una altra cosa és un format de 30 segons o d'un minut. Però la Menabar, sí. Jo, el fotut és que jo crec que tornem a estar en aquesta època de que... canviem direccions de màrqueting perquè canviem direccions polítiques.
És molt diplomàtic, amb això. Sí. Va dient com sense acabar de dir...
No, és que és veritat, és veritat. Sí, llavors, saps què passa? Es vol fer tot nou i tu te n'oblides que les marques es van construint mica en mica. Vosaltres fa molts anys que teniu un mateix client aquí. Que això se'n diu consistència.
Sí.
Per què l'has de canviar?
El Tot Som 1, per exemple.
Quina
Tot Som 1, hi ha un gran publicista d'aquest país... que preguntes una tarda de la Núria Riquelme sobre què li semblava aquest nou lema de RAC1, Tot Som 1, va respondre que no entenia qui havia fet aquella frase perquè era un desastre. En sèrio, tal qual.
Tal qual.
Ja, també els publicistes s'equivoquen.
Escolta, tots, no, lo maco és que no tots pensem el mateix.
Clar, exacte.
Que això fa ric.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, que si ho parlar de la loteria. Demà que farem aquest programa especial. Gira, rueda, gira!
Que no passa.
Que diu la Marta Mas. Espera, Mas.
Com però, que dir?
Sí. Espera, però abans, home, si tens un dels teus ídols aquí al teu costat.
No, és clar, l'adoro, ell ho sap.
Que estàvem parlant de...
Cert, el primer concert.
De si no, pròxim concert. Hola, Polls, què tal?
Hola, què tal?
Mira, aquí estem. Què et vas anar?
Sí, exacte. La sirena. Ara. Perquè el Nadal, no sé si sabíeu, és molt a prop, i pels nostres menús nadalencs podem confiar en la sirena, que és l'especialista en congelats, perquè ens ho posen molt fàcil, amb l'assortiment més ampli de productes per tots els gustos, perquè hi trobis de tot. Aperitius, mariscos, carns, peixos, productes de proteïna 100% vegetal, postres i amb superofertes com aquesta. 3 euros de descompte en la caixa de 2 quilos de gamba austral, supergran, premium, fins al 31 de desembre. Per tant, aquest any, Nadal en mode fàcil, amb la sirena.
Guille, avui hem demanat fer Nadales indis.
Bueno, Nadales indis, vull dir, és que ja no... Era per dir alguna cosa, no? O sigui, per fer alguna cosa, però d'aquelles que dius... Bueno, poder, no és la primera
línia. Jo en tinc una...
Però abans d'això, per favor, sí. És que m'ha sorprès molt aquest Nadal, perquè és l'efecte aquell que té el Nadal, de gent que és... Bueno, ara farà allò, ara passarà allò, que després et diuen, però com pot dir aquella cosa? Que és el que sempre passa aquí quan dius alguna cosa de manera una mica categòrica, però... Home, Michael Bolton és un tio avorrit.
Oix,
i això ho sap tothom. No,
és insuportable. Michael Bolton i Kenny G.
Clar, efectivament. Tu penses en una cosa avorrida i que dius... Això, doncs, el Nadal té que fins i tot Michael Bolton et fa una cosa fantàstica, que és aquesta. Sí o no? Llavors, cada cop que ens diuen a nosaltres, a tu i a mi, Jordi, perquè això ens passa molt... Oh, que pesat, sempre amb el Nadal, amb aquella cosa, aquelles cançons... Home, doncs, si hem aconseguit que Michael Bolton per un... No, per 3 minuts, que em sembla que dura la cançó, si un tio com divertit i amable, doncs també et dic que segurament l'escoltes 5 cops i ja te n'has... No, te n'has fet un fart, però bueno. Comencem? Home, un disc d'aquells no mainstream... per una representant de l'indie històrica com és Tracy Thorne, els Everything Like the Girl, és un disc preferidíssim de l'any 2012, que entre moltes altres conté aquesta fantàstica versió, per cert, d'un clàssic nadalenc de Dolly Parton del 70.
Que podria ser una cançó que no hi ha ni picarols, no hi ha ni trompetes...
Absolutament, però té allò, és clarament enfocada cap al Nadal, però podria no ser-ho allò que feia el Beltrán de tant en tant per Nadal, que deia cançons
que
no nadalenques
que són de Nadal.
Que sonen a Nadal, no? Doncs sí, aquesta efectivament en podria ser una. Una altra, també preferia fa un parell d'anys. Hi ha com tres espais, no? Tres cups, diguem-ne, de cançons de Nadal, tres posicionaments, ja que tenim aquí el senyor de publicista i de màrqueting. Jo diguem-ne que hi ha aquell Nadal que és aquest, que és el del Michael Bolton, aquesta cançó mateixa, que és aquell, mica, una mica d'alegria, que no perdem res, vull dir, ho tenim tot perdut, doncs mira, aprofitem aquests 10 dies per fer una mica d'això. L'altre que és l'anunci de Nadal, per mi, que és aquella cosa emotiva, de dir, bueno, em reconforto amb la vida, estic aquí i tal, i després hi ha la tercera pota, que és aquella de que em sento sol. Sí. És el Nadal, tothom m'ha abandonat, i el Nadal sol ja no tornarà a ser el mateix, i recordar, i aquella cosa una mica que estic sol, que segons qui també el reconforta. Seguim. Molly Burch, i després això també passa, que de tant surt una cançó de Nadal que es fa clàssica, i després en surten moltes al llarg de les dècades següents, que són la mateixa. Aquesta podríem dir que és Last Christmas, aquesta és Molly Burch, però podria ser perfectament Wham. Una altra. Phil Spector, tal com va entendre ell que havien de ser les Nadales americanes a principis dels 60, i així s'han quedat, diguem-ne, per sempre. I un clàssic del Nadal indie, pròpiament dit, és aquesta de Ron Sexsmith. Aquesta altra, també, de la part soul, però moderna, encara que no ho sembli, el grup de Daptone de Xàlades. Sí, aquesta és sexy, que potser sí que seria la quarta pota aquella que ens faltava, que també existeix aquest tipus de...
Ojo a la que ve ara.
De nada, sí.
Quina meravella de cançó de Nadal.
Absolutament.
Siegfried, no?
Sí, a més, aquesta una mica és l'equivalent a l'Almendro, perquè jo vaig llegir un comentari de YouTube quan va sortir d'una senyora que deia, hòstia, he agafat un avió d'aquelles coses americanes, de Nova York a Pensilvània o el que fos, i no sabeu el que és, hòstia, he estat 2 anys fora torno a casa i de cop he escoltat això tot el viatge. I és una mica això, és aquella cosa de dir el Nadal, el que hem dit, no? El Nadal que reconforta, aquella cosa dels anuncis publicitaris. Una altra. A mi aquestes són les que m'agraden, aquestes de... Mai tornarà a ser el mateix perquè tu no hi ets. Una altra.
M'estic fent una foto, del guió, perquè...
I escolta'm una cosa, la següent, perquè això ja ho hem comentat algun cop en aquest programa, però Liam Gallagher, per mi, el millor que ha fet...
L'hem posat aquest matí, citant-te sí
no?
tu,
ah, sí, doncs...
dient que tu dius que aquesta cançó, després d'Oasis, és el millor que ha fet.
Per mi, o sigui, t'ho juro, i ho vaig sentir quan va sortir, i vull dir, han passat temps i encara ho penso. És aquesta. Molt John Lennon, John Lennoneja més que mai, diguem-ne. Se surt una mica del seu paper, se'n va la cosa clàssica i atemporal. És que és extraordinària aquesta cançó de Liam Gallagher. Home, i de les Nadals en català d'aquest any, si us plau, escolteu aquesta petita obra mestra, escoltarem un fragment, un bocinet petitó, de l'infal·lible Artur Vinya, Soc un bohemio, on explica i narra, diguem-ne, hi havia els quatre pilars aquests que dèiem, els quatre cubs, aquest, i després hi ha els que van per lliure, que diuen, jo explicaré una història que no ve a cuento de res. I això és extraordinari com ho fa Soc un bohemio, explicant la tràgica mort per accident del Pare Noel.
Podem fer segona part, ja t'ho dic jo, que podem fer segona part, Guille.
Sí, mira, preferidíssima també aquesta dels americans Fat Modding de fa 10 anys, d'aquestes alegres. It's the start of the day. O aquesta que també ens agrada molt, de The School. I també aquesta preferida amb cert regust infantil dels germans de Portland, Ex Hot. Ai, 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 ai. I els àlbums de Nadal de Sufjan Stevens, també uns altres clàssics d'aquest allò que en diuen les Nadales indies. Wild fields and fields, hills and plains. I en una línia molt similar, aquesta versió que fa William Fitzsimmons d'una cançó de la pel·lícula de Grinch de l'any 2000. My world is changing. Wow. I Amazon, jo diria que Europa no, però jo diria que Estats Units ha fet la campanya d'aquest any amb aquesta cançó, i és un anunci molt divertit i molt maco. Mamacita. Oh. ¿Dónde está Santa Claus? Rereta, que surten unes llames així com ballant. I la següent és d'aquelles boniques també. Els Killers es van apuntar també als clàssics del Nadal. Bé, i podríem seguir, no sé si ja la cosa es fa...
Bueno, escolta,
penjarem una llista.
Segona part.
Sí, o podem fer una segona part.
I fem segona part i llista a Spotify.
Sí, podem acabar amb l'última, però...
Amb l'última.
Perquè diria que jo, com a mínim, en aquest programa, no he fet el meu personal homenatge, perquè és una persona que no sé per què, però sempre l'he considerat un gran de tot, que és Shane McGowan, i se sap que aquesta és la Nadala que... El Regne Unit es va votar com la millor Nadala de la història, any rere any.
Que és preciosa aquesta cançó.
Shane McGowan, Spokes, amb Kirsty MacColl.
Li va cantar el funeral, també. Per cert, te'n puc posar una, jo?
He vingut...
Venen al Primavera Sound. Val?
I qui no ve al Primavera Sound?
I canta amb un... I canta acompanyat per Bill Murray.
Home, la tenia aquí!
Els Fènix, aquesta.
Ah, mira! That nobody knows.
Per mi aquesta és la Nadala indie.
És extraordinària.
És la Nadala indie per excel·lència. When you find for some sad reason you're alone this Christmas season. Es ves estan tristes, diu Alone on Christmas Day.
Que per cert, poder no ho sabeu, però és una versió.
Ah, també?
Dels Beach Boys. És un disc que no va acabar de publicar-se, del 77 o 79, diria. Sí, sí.
Doncs jo fent dibuixos aquí.
Ah, doncs sí. Mas... Tu què?
Bon Nadal, Guille. Bon Nadal, Pere, eh?
Gràcies.
Bon Nadal.
Tot ho ha de comentar el Pere. Hola, Guille.
I demà, què tenim demà? Què tenim demà?
Demà tenim loteria especial, ara, loteria
home,
de Nadal.
Oi, demà, que bé ens ho passem. Demà, 8:45. Màrius Carol, Xavi Puig, Cristina Puig, Ernest Folch, Jordi Bosch, Mònica...